la tarda, 6 minuts. Avui avançarem el nostre moment esports amb el Xavi Rocamora. Xavi, bona tarda.
Bona tarda.
I ho farem sempre que hi ha un Barça-Madrid, Madrid-Barça, sempre, en fi, i algun cop més, doncs demanem l'opinió d'un expert, en fi, a més ens ho fa passar d'allò més bé, que és en Carles Reixac, exjugador, exentrenador del Barça, assessor de la Junta Directiva durant el mandat del Josep Maria Bartomeu, i ara, doncs, en fi, sempre persona activa que ens il·lumina amb les seves opinions i els seus punts de vista. Charlie Reixac, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Et veig en molt bona forma, com sempre. Vull dir que et deus conservar com la vacuna Pfizer a 80 graus sota zero.
Sí, me'l podria notar, no? No, el que sí està claríssim, és que a mi em bellugo una mica.
No,
perquè si no, una mica de tenis, una mica de allò, una mica de bicicleta, ho toco una mica tot, saps?
Sí, sí, no, estàs bé. Estàs bé que sempre està igual, sempre que el veus al Xavi.
Fa molts anys, fa molts anys.
Sempre que veus al Charlie, Xavi, sí, sí, sempre està igual. Bueno, abans d'entrar en matèria, Xavi Rocamora, repassem com tenim, després del partit d'aquest clàssic, com tenim la Lliga, perquè la cosa està molt apretada, i a tot això tenim a les portes el cap de setmana que ve la final de la Copa del Rei.
Exacte, contra l'Athletic Club de Bilbao. Després parlarem de la final de la Copa, però abans, ja que em parles de la Lliga, dir-te que és de les més igualades els últims anys. Només dos punts separen el primer, que és l'Atlètic de Madrid, del Barça, que és el tercer, entremig el Madrid, a un punt de cadascun d'ells, per entendre'ns, a un punt de l'Atlético, però amb un punt més que el Barça. I tot això a falta de només 8 partits per acabar la Lliga. Mirava calendaris que els haurien de posar una mica en quarantena, i millor dit, en el temps que corren, perquè les últimes jornades també és cert que equips que són a la cua juguen molt millor que no pas al començament de la temporada, tothom s'hi juga molta història, aleshores els posem en quarantena, però mirant-los fredament, i allò a priori, veus que...
Digue-li al Charlie que van viure dues lligues a Can Barça.
Exacte.
Amb el Johan, a l'últim partit, a l'últim...
Sí, sí, a l'últim...
I casualment, les dues amb el Tenerife.
Sí, això, no, i després també la del Coruña.
Amb el Depor,
exacte. Tenerife i Coruña. Exacte.
Vull dir, escolta, i amb un penal afegit, saps? Que, bueno, més emocionant impossible.
Sí, sí. Home, espero que aquest any no arribem a aquells extrems, però bé, ara en parlarem amb el, sí, amb el Charlie.
Jo també li comentava abans d'entrar, dic, és que, a més, amb una lliga de 3 punts, és molt difícil que això es produeixi. Perquè va 2 punts, allò abans, doncs podies arribar a 4 o 5 equips, una perquè l'empat i aquí, però esclar, amb 3 punts, el més bo és distància. El que passa aquest any... Jo ho miro a la baixa. Jo crec que l'equip, a priori, que per mi tenia que guanyar la Lliga perquè era l'equip fet, era l'Atlètic de Madrid. I el Barça i el Real Madrid estaven en fase experimental, saps què? El que passa que l'Atlètic de Madrid últimament ha fet figa.
Bueno, ara entrarem en el detall en per què creus que l'Atlètic de Madrid ha fet figa, però a veure, explica'ns un punt, no?
Exacte, un punt cadascun d'ells, és a dir, separat tots tres equips per un punt de diferència. Repasso ràpidament els calendaris del que els hi queda. L'Atlètic de Madrid, el Barça i el Madrid. Dir-vos que qui a priori té més complicat, precisament, és l'Atlètic de Madrid i el Barça. Bàsicament perquè s'han d'enfrontar entre ells, és a dir, tenen duel directe, el Madrid no en té cap de duels directes, i a més del Barça, els matalassers doncs, també tenen visites complicades, com per exemple és el camp de l'Athletic Club de Bilbao i rebre la Reial Societat. Serien allò els tres partits complicats que té el conjunt del Cholo Simeone. Pel que fa al Barça, també partits complicats, potser no tant, a més de l'enfrontament directe contra els matalassers, hauran de...
Però on juguen, aquí o allà?
Aquí al Camp Nou.
Aquí al Camp Nou. Bueno, això és un avantatge, en principi.
Clar, l'última lliga que va acabar així també empatada a punts, més o menys, és la del 2013-2014, no sé si la recordeu.
Sí, la Tata Martino, no?
Sí, amb un últim partit al Barça.
Sí, però allà va haver-hi un gol anul·lat que no era, sí, hi un gol anul·lat que era gol, sempre... Sí.
Aquest... Però en aquell moment no hi havia bar.
Exacte. Que no sé si és pitjor o és millor.
És millor que així. T'ho dic perquè, escolta, jo pensava que el bar solucionaria alguna cosa. No tot, però... El que jo crec que hi ha més lío que abans. Uh-huh. T'ho dic en sèrio.
Sí, sí, sí. No. En fi, després del que vam veure aquest... ho veiem cada... Bueno, Ronald Koeman no ha parat de queixar-se des del primer... En fi, des de pràcticament els primers partits, el primer clàssic, ja
justament.
Ja es va queixar del bar.
Però jo crec que, per exemple, és que em fa gràcia, diuen, si el jo no tinc que intervenir... Escolta, des del primer partit ja me'n recordo que vaig veure que va ser un campionat del món, que el Zidane fot un cop de cap en un tio en el pit, sí, i l'expulsen, i l'àrbit no l'havia vist. El van avisar des de fora i van dir, tu, expulsa'm aquell que fos un cop de cap en aquell tio. Doncs a partir d'aquí va prendre part, no? Doncs ara quan l'àrbit no veu res, el tenen que avisar de l'altre cantó. I per tant jo diuen, no, No vull anar. Però, escolta, tens que anar-hi a la força, pregunta. M'entens? I si no, és un desgavell, això és un desgavell.
Mm-hmm. Però això, Charlie, perdona, Xavi, això no creus que ha passat tota la vida i que seguirà passant? És a dir, l'actitud, en fi, que sempre hi ha un punt de l'àrbitre ha de tenir, o sigui, ha de ser, li agrada a vegades ser protagonista, i aleshores ell no va voler, no va veure penalti, i no va voler considerar-ho amb el VAR, no? I d'aquí ve la queixa de Ronald Koeman. I aleshores, no sé, aquí... És que és el que diu Koeman, no està clar el paper del VAR en moltes ocasions.
És que no està clar, però és que, a més a més, sempre serà el mateix, des de fa del temps. La complicació són les regles. Tu, com més regles fots, més complicat és. Tu dius, un tio lo toca amb la mà, falta. És dintre l'àrea, penal. Ara si comences, voluntària o no voluntària, hi som. La pilota ha anat al braç o el braç ha anat a la pilota? Ai, una altra. Ha sigut intencionada o intencionada? Ha desplaçat la pilota cap a un cantó o no l'ha desplaçat? I això, home, escolta, doncs que li toquin les mans, que sigui penal i mala sort. Com si toqués el pal.
Bueno, però això saps el que passa, Charlie, que segons a quines àrees es pita i a segons a quines àrees no es pita, pel que dius tu, aquesta interpretació.
Això, però si per això et dic, llavors el bar diria, no, escolta, mira que l'ha tocat amb la mà. Per tant, és penal i s'ha acabat. Vull dir, i la sort hi entraria i hi hauria menys problemes. Aquí cada vegada, saps que és la complicació, més a més. Una altra cosa que no entenc, per exemple, amb l'Ursai, el famós Ursai, sí. Jo crec que l'Ursai tindries que aplicar el dels peus del tio. O sigui, això una ratlla, tu tens els peus darrere de la ratlla, és com si, per exemple, l'altre dia la jugada aquella que fan el gol al Barça, que el Barça rep el gol, que va ser una gran bola de mala sort. Però vull dir, aquella jugada, el jugador té els peus fora de l'àrea. I, per tant, pita fora. Però el cap potser el tenia a dintre. Uh-huh. M'entens? Llavors, això mateix, quan és fora de joc, llavors compta el cap, no compta els peus. I hi som, una altra vegada. Tot això, que faci una reunió ben feta, saps, uns quants...
Que quedin, no? Que quedin. Que
i
facin.
Que ho posin per escrit.
Exacte.
I combina tothom, tots els socis, i aviam si la gent ho entén, perquè ho interpreta, perquè no hi ha manera.
Bueno, partim. Tenim
l'Atlètic de Madrid, sí. Correcte. El Barça, dos desplaçaments complicats, que són Villarreal i València, tot i que València aquesta temporada tampoc no és que estigui per tirar coets.
Sí, bueno, però és
el València. I finalment el Madrid sembla qui ho té més assequible, perquè els complicats els té a casa, que són Sevilla i Reial Societat, en canvi, de desplaçaments per buscar alguna cosa, una ferrar-te, perquè al final el Barça haurà de fer això, perquè no depèn d'ell mateix, tens Granada i Athletic Club Bilbao, per tant, Granada i Sant Mamés com a desplaçaments allò on podria deixar-se algun punt al Madrid.
Mm. Ara que parlava el Charlie del Bar, escoltem el que deia Ronald Koeman a l'acabar el partit, que va acabar molt calent una altra vegada amb el Bar.
Bueno, para mí, desde mi punta de vista, desde mi posición, solo tienes que mirar cómo tira Martin Braithwaite, girando con su cuerpo, es falta clarísima. Y yo no entiendo, porque hay un linier, hay un árbitro, hay VAR, que al final no es penalti. Mejor parar con el VAR en España, porque esos son momentos donde un VAR tiene que ayudar a un árbitro si no ha visto la jugada.
Això són declaracions que va fer a Barça TV, però després li van preguntar a Movistar Plus, Movistar La Liga, perdó, i ja anava tan calent que fins i tot a mitja entrevista va tocar el dos.
Si eres de Barcelona, estás caliente, estás muy descontento por dos decisiones por el arbitraje. Quiero decir que, sobre todo, primer parte... Nosotros no hemos estado bien. El penalti es clarísimo. Y no hay VAR. No sé por qué hay VAR en España. Y todo el mundo piensa... Es penalti. ¿Tú has visto la jugada?
Yo he visto la jugada,
¿es penalti,
sí,
o no?
Yo creo que decide el colegiado, si no decide quieres, el VAR...
Bueno, si no quieres mojarte, sí, que no mojas.
Pero entiendo... Vale. Bueno, las palabras de Ronald Koeman.
Vale, va marxar. Va deixar recargar-lo si rola la paraula.
Tu que has estat jugador, entrenador, tu creus que els entrenadors han d'entrar a discutir qüestions arbitrals o no? És una bona...
Al final, jo crec que el que es pot fer és ser reiteratiu, no? Però dir, escolta, noi, avui, allò de dir, poder dir, escolta, avui per mi, vaja, al punt de vista, l'àrbitre no ha tingut el dia, Ha estat... Cadascú s'ho mira, però per mi, escolta, avui, que s'ho faci mirar, i quan arribi a casa seva, que miri les imatges, aviam si mateix, no? Però jo crec que el problema és que quan comences ja a parlar massa, i el d'aquí i el d'allà, llavors es desvirtua tot. Vull dir, tot que... Però jo crec que és normal que un entrenador digui, escolta, noi, però com pot ser que no hagis pitat això, m'entens, capità? O tenint raó o no tenint-la. Per tant, és quasi impossible que els entrenadors no diguin res.
Mm, t'ho dic perquè hi ha entrenadors que diuen que de l'àrbitre, això recordo, per exemple, Guardiola, que sempre deia que no es podia, perquè no s'havia de fer referència als àrbitres i que només s'havia de... que això perjudicava l'equip. Tu ets d'aquest
bueno, parell? Això pot ser, no? I a vegades hi ha àrbits que com més els calentes, encara més xulos es posen i més et foten, no? Però jo...
Vols dir que la propera, Gil Manzano, o que ens calcem?
Això mateix. I a mi jo dic una cosa. Jo sempre dic el mateix. La gent que ha estat a Can Barça, i no és barcelonista, o és barcelonista perquè ha jugat al Barça, però no és d'aquí, no és català, després quan han plegat, i un està a Sevilla, i l'altre està a Cádiz, i l'altre està a La Corunya, la gent diu, sí, és que ens han fotut cada arbitratge que ens han deixat a l'època nostra. Vull dir, per tant, això no és d'ara, és de tota la vida. Vull
dir. És el que em volia dir abans, que això no és d'ara.
I si et mires la temporada passada, que el Barça tenia guanyat la Lliga, els últims 8 o 9 partits van haver-hi 4 o 5 penals, que allò, escolta, vull dir, poder, dius, i si la cosa està 50-50, és 60-40 cap allà. I si és al revés, és al revés. I aquest és el gran problema que hi ha, no? I això va dir el Piqué, i això va dir molta gent, i jo a vegades ho explico a la gent, jo a vegades veníem aquí i guanyàvem un partit 4-0 a Les Palmes. I em deien, escolta, no. I el meu pare, per exemple, escolta, apa, que la segona volta n'hi has a Les Palmes, i allà, escolta, aquells tios van vindre aquí, i escolta, anàvem a Les Palmes, i un any marquem nosaltres primer 1-0 i ens van fotre 4. I el meu pare em diu, no entenc com aquell equip, aquí li feu un bany i allà us en foten 4. Dic, papa, no hem passat de mig camp. Cada vegada de mig camp, d'orçai, o no sé què, trompada va, trompada bé. La gent, el meu pare devia pensar, que m'explica el meu fill, saps? Vull dir que no s'ho podia creure, m'entens? No? Però després no hi havia televisió, no hi havia no sé quantos, doncs tu imagina tot això afegit ara encara amb el quant toquet a la televisió la gent s'adona en compte de les coses, no? I és veritat que potser, mirant-ho així fredament, sempre surten més beneficiats els grans que els petits. Però és normal perquè la gent prefereix veure una final Barça-Madrid que, amb tots els respectes, que t'ha fet a la vés. M'entens? Mm-hmm. Una mica la realitat. Però jo crec que al final sempre surten guanyant els mateixos.
Jo crec que, en fi, has estat prou clar, Charlie, i no voldria incidir sobre aquesta qüestió, però jo crec que, com tu deies, que tota la vida hem vist coses molt estranyes. Coses que no s'arreglen ni amb bar, sense bar, en fi, que seguim igual. Escolta, parlem de l'equip d'aquesta temporada. Per exemple, coses que la temporada passada vàrem parlar amb tu. Tu, des del primer moment, vas apostar per Ronald Koeman. Fins i tot vas recomanar a la directiva del Barça, a Ronald Koeman, abans fins i tot que arribés Quique Setién. Tu vas dir que era l'home a portar. Quin balanç fas de Ronald Koeman? Ho dic ja no només com a entrenador, sinó tots els problemes que s'està trobant amb aquest primer any, no? Ho dic de baixes, de lesions. Tenim 4 o 5 lesions en fi, de llarga durada. Quina anàlisi em fas de la feina d'en Koeman?
Bueno, jo per començar, el Ronald, vaig dir al seu moment que va ser valent ja, perquè vinc de part aquí en aquell moment.
Sí, en el pitjor.
En el pitjor moment, que tot...
Del 2-8.
Això mateix, el 2-8, l'equip que desintegra, uns que volen marxar, bueno, un liu impressionant.
I no? Extraesportius. I extraesportius. Extraesportius que
ni llavors, bueno, arriba aquí. Llavors es troba amb la segona fase. La segona fase, que és la primera fase. Mm. Un liu. Llavors arriben aquí... i hi ha els 4 estudiosos del futbol, que el Barça té que jugar amb l'ADN Barça, té que jugar de 4-3-3, té que jugar amb no sé quantos, té que jugar aquí, escolta, i el Koeman, escolta, diu, o sigui, d'aquesta manera no podem jugar, no podem jugar. Però, bueno, la gent apreta tant que, bueno, doncs, escolta, juguem amb el 4-3-3, i, escolta, ens foten cada sotregada, equips de segona, i ell comença a canviar i comença a buscar solucions, que és el complicat, però no hi ha temps, saps? I llavors, clar, llavors arriba un moment, i vaig amb punt de vista, que el Barça, doncs, jugant amb aquests 3 defenses, amb aquests 2 que pugen, 3-6 al mig del camp, i pràcticament el Messi per allà despenjat, i un punt, troba la pedra filosofal, i està 9 o 10 partits, que, diguéssim, doncs, fa feina, guanya, i pum, i... Què passa? Que la gent no en té prou de guanyar, saps? No, però és que la meravella aquella del 4-3-3, escolta, els jugadors, el sistema, el fan bo, els jugadors o no els jugadors. I el Barça en aquests moments, i perquè la gent m'entengui ràpidament, no pot jugar com jugava abans. Perquè si tu a delantera tens el Neymar, el Messi, el Ronaldinho, el mateix Villa, o l'Iniesta, que és habilidós, i tots aquests tios, dintre d'un espai reduït, regategen amb un tio i foten una jugada de gol, tu pots estar tot el rato a l'àrea grossa d'ells. Però quan tu tens uns tios que regategen, només regateja el Messi, perquè regatejar el que és habilidós és el Messi, el com Dembélé, per anar bé, és Buriol de pilota llarga, el Griezmann és pilota llarga, el Jordi Alba és pilota llarga, lateral dreta és pilota llarga. Llavors què passa? Arriba que si jugues molt a sobre no hi ha espai, i tu fixa't que els partits que el Barça ha fet grans partits com la Real Societat ha sigut un moment que...
Perquè hi ha espais.
Perquè hi ha espais, i el Dembélé surt de profunditat com de l'antecentro, arriba el com se diu, el Jordi Alba, arriba el lateral dret, arriba, per exemple, el De Jong, arriba, però... I què passa? Una altra segona, que el Barça té un altre problema, aquest equip actual, que els hi costa molt córrer enrere. I això ho va demostrar l'altre dia el Real Madrid. Cada vegada que el Barça estava tocant la pilota...
I perdia la pilota,
pilota llarga, corre, i escolta...
Bueno, ho vàrem veure també amb el Paris Saint-Germain.
Amb el Paris Saint-Germain, igual. Llavors vol dir que el Barça en aquest moment...
I això per què passa?
Perquè a les característiques dels jugadors, vull dir, aviam si mateix, el Barça... Per exemple, el Pedri, és un bon jugador, tècnicament, però corre enrere no és el seu. Com se diu, el Busquets juga bé futbol, també, però corre enrere per seguir un tio que es fot a agafar la moto i es fot a córrer, és complicat.
I com ha de ser aquest perfil de doncs jugador que corre enrere?
Té que ser un jugador... Mira, nosaltres quan jugava al Koeman, per exemple,
jugàvem
tres defenses, vam tindre que buscar, i nosaltres vam començar jugant...
Jo recordo que el Koeman primer el posàveu al mig del camp.
Sí, això mateix. I quan vam posar darrere, nosaltres jugàvem, te'n recordes? Serna, Koeman i el Nando.
Sí, senyor.
Per dir un exemple, que els havien
fixat. Sí, sí, sí.
Però quan vam veure que la gent eren avions i ens fotien, què vam fer? Vam anar a buscar el Xavi Ferrer, vam anar a buscar
el Sergi
Benjoan, vam anar a buscar el, com se diu, el de Valladolid, el Juan Carlos, vuit tios que quan diguessis, escolta, pedregada amunt, és problema de
velocitat.
Velocitat. M'entens? Clar, llavors el Barça, per exemple, l'altre dia, sobretot la primera
part... Però disculpa, el Jordi Alba, teòricament, és ràpid. I d'est, en principi,
sí,
també.
Sí, però estan juguen, tirant endavant, m'entens, capità?
Ja.
O sigui, ara fan més feina arribant...
D'extrems? Que la defensiu.
I llavors, clar, per exemple, el Mingueza, que és un jugador que juga bé futbol, tècnicament és bo, no és ràpid, però l'altre dia va patir molt la primera part amb el Vinicius. M'entens, capità? Perquè cada vegada sortia... Llavors vol dir que és una mica que dius... Llavors, jo ho explico, això, només perquè la gent digui... Oh, és que vull jugar així. Pots jugar així? O no pots jugar així? Vull dir, el Barça no pot sortir... Jo el que l'altre dia admiro del Barça és que va sortir al camp del Madrid a guanyar. Aquí estem nosaltres, i escolta, la contra i no compta. Pim-pam, pum-pum, i va fer un parell de jugades que podia fotre gol. Però, esclar, tenen la desgràcia que els hi foten el primer gol amb una jugada arrencant de mig camp que marxa sol, fa el gol, i llavors ja és el somiat pel Real Madrid. Allà darrere, a veure vas venir, i cada vegada que hi ha una jugada, empatregada amunt, i a córrer, m'entens?
I xuten la falta cross, toca l'esquena de dest, i entra a la porteria, no?
I després, si tot això hi poses la mica de mala sort, que el pal d'aquest, el pal de... Però és que el gol, per exemple, el partit aquell que el xut que fa el pal... que abans que podia ser el 3-1 o si és el 3-0, vull dir, allà podien sentenciar el partit. El passa que no és penal, toca el pal, després el Barça xuta el pal, després fa el gol, i després, escolta, la cosa s'equipara. Però vull dir que, amb mala sort, a la mitja hora t'han liquidat. M'entens? I això és el gran problema que jo crec...
Aleshores, que... perdona la pregunta, tu no haguessis sortit com va sortir Koeman a la Valleca, que és allò, el camp de...
El
camp del Madrid, és igual. Valdebebas.
Per exemple, el Barça, diguem si mateix, ja no sé si és encert del Barça o desencert dels altres. El Barça, el dia de la Real Societat, la Real Societat va dir allò que diu la frase d'avui en dia, tota feta, vamos a apretar arriba. El Barça és el que vol, que vinguin tots, que t'apretin, el Barça té qualitat, pum, 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 tres passes, passa el Messi, en passa en profunditat, a Sevilla el mateix, passa el Dembélé, gol. Vull dir, m'entens? En canvi, el Madrid va ser al revés, m'ha dit, escolta, bueno, doncs de moment, escolta, ens quedem aquí i que el Barça vagi tocant, i va fer-ho, el plantejament va ser al revés, m'entens? I llavors, això és molt fàcil parlar a toro passat, però vull dir que el Barça, fixa't que en aquests moments li costa més un equip diguéssim, que es foti allà darrere. I per què? Perquè poder habilitat de regatejar un tio o dos al Barça en té pocs.
Per tant, si haguessis de fer un plantejament de cara a la final, perquè potser serà l'únic títol que veurem si la Lliga, no? Però en principi del títol a tocar és el de la Copa, és contra l'Atlètic de Bilbao. El Bilbao, què creus, que és un equip que replega darrere i surt corrent? Vull dir, quin plantejament creus que el Barça hauria de fer?
Tenen que vigilar una mica amb Williams. El Williams, que és el típic tio que agafa allà i li fot una pesada i li fot una corra. Llavors, per exemple, és jugar... A vegades el Bilbao també vol jugar a pressionar, vull dir. I jo crec que si li pressiona el Barça li va molt millor. Perquè fins i tot encara que falli un parell d'això, al final acaben amb una pilota llarga, i el Barça, amb pilota llarga, avui en dia... Oiem, el Barça és més equip avui en dia de contraatac que d'atac d'un guino. Quan el Barça ha sigut sempre un equip d'atac, atac, 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 i fotre els tios, no sé si ha sortit l'àrea. Ara el Barça és una mica més pel perfil de jugadors...
Doncs més aleshores, aquí, Charlie, tenim un problema, perquè això vol dir que la temporada vinent hauràs de fer un grapat de canvi si vols tornar al futbol aquest que reclama la gent, no?
Sí, però vull dir que jo crec que el Koeman
fa el que
creu que pot fer amb aquest equip. I potser l'únic partit que, ja et dic, amb mala sort, vull dir, també hem de comptar una mica amb mala sort, encara que et dic que a primera mitja hora el Barça podia estar finiquitat amb tres jugades del Vinícius i una del Valverde. Però vull dir que jo crec que el Barça en aquests moments té que jugar una mica més així, més allò, perquè ja et dic, és les característiques dels jugadors que té.
De fet, et volia fer un parell de preguntes, Charlie. A tu t'agrada que el Barça jugui al contratoc? És a dir, a tu t'agradaria que el Barça tornés al Barça aquell de la passada, al toc...
Sí. No, però és que el Barça, per exemple, el toc ja el té, però el que passa que ara el toc, fixa't tu que moltes vegades el fan per davant de l'àrea, que dius, el porter en el piqué l'altre, i com a conseqüència de 7 o 8 passes en aquella zona complicada, ve una jugada de contraatac i una jugada de gol, com el dia de la Real Societat, o com el dia del Sevilla.
Sí, però ara que deies, el Barça s'ha convertit en un equip de contraatac. T'agrada que s'hagi convertit en això?
No, perquè nosaltres a casa estem acostumats a veure, a dir, escolta, 20 ocasions de gol, però hi ha algun equip, tu dius ara, equips que poden fer mal amb això. El Paris Saint-Germain el pot fer mal, el pot mal al Madrid, que sense ser jugadors super, super, diguéssim, estrelles, tenen aquesta arrencada. El Williams aquest d'allò, i el Bilbao també, ja que tenen en compte que el més perillós de tot és en faltes i corners. Vull dir, perquè de cap són tios que van i van per feina i això. Però vull dir que el Barça té moltes possibilitats de jugar, i a vegades també en passa ràpid, arriba dintre l'àrea. Però que vull dir, avui en dia, tapant una mica el Messi, fent el Nàpol enrere perquè agafi, doncs ens hem d'esperar amb un passe profund del Messi i la correguda o del Jordi Alba, o de l'altre dret, o del...
O del Dembélé, o que sigui.
No. Fins i tot, el mateix Griezmann.
Sí, sí. I l'altre, justament relacionat amb el per què el Barça ara està doncs amb aquestes peces, perquè el Barça té els jugadors que té i per què no pot fer un altre joc aquest. Però això fa molts anys que passa, perquè últimament les incorporacions que s'han fet són unes incorporacions que van en aquesta línia, no van en la línia del Barça de toc, més enllà de la Pedri, per exemple, que sí que s'ha fet en aquesta última temporada, i que jo crec que se l'ha trobat una mica el Barça, perquè ha estat potser un reforç pel bé més que pel primer equip en un principi. Però per què aquestes incorporacions van totes en aquesta línia? Perquè des del club es vol fixar aquesta manera de jugar, perquè ja va bé?
Mira, aviam, és que quan m'explica aquest tipus de coses, hem de repassar una mica, la gent no té memòria. Nosaltres fitxem a l'Stoikov.
Sí.
L'Stoikov. Fixem a l'Stoikov, jo em diu, bueno, l'Stoikov de l'antecentro, que juga a l'antecentro, sí. I l'altre, el Goico per aquí, l'altre per allà, i hi ha un moment que l'equip contrari es foten a dintre a la seva àrea, i l'Stoikov trepitjava l'àrea gran. Clar, tu li picava la veta per dalt i ja s'havia quedat al camp. Botava i fora al camp, o la clava al porter. I han dit, aquest tio no pot jugar. Perquè m'expliqui la gent a situir. L'Stoikov, quan jugava amb el seu equip, estava situat on se centra la pilota, al centre del camp, i tenia 30 metres per córrer, i quan juga amb el Barça, el que està en el centre del camp és el Koeman. I el que està a l'àrea és l'Stoikov. I no hi ha espai. Hòstia, i ara què fotem, l'Stoikov? Bueno, fotem la seva esquerra. El tio boig, que no volia jugar, perquè, jota, jo aquí no tinc... Fins que vam dir un moment que vam dir, bueno, posarem de l'antecentro el Laudrup, i quan el Laudrup marxi, l'Estoicov entrarà en profunditat. I llavors el d'allò...
Sembla que et truquen.
És igual, deixa estar. No, no, no.
Però espera, que traurem la jaqueta.
Traurem la jaqueta perquè sí. No falta això. Llavors vull dir, en aquell moment...
Ell no volia jugar d'extrema esquerra.
No, perquè no li agradava, perquè havia espai. Llavors què passa? Quan vam dir que el Laudrup marxava, entrava allà amb aquesta velocitat, li fotia la pilota al punt de penal i ell fotia el gol. Llavors buscàvem espai on no n'hi havia. L'espai del Laudrup, el d'allò. Vull dir, tens que anar buscant sempre sortides...
Amb el que tens.
Amb el que tens.
Sí, sí.
I llavors vull dir, tens... allò, el delanter centro falso. Això sembla realment que ha sigut un invent de, o com ho diuen, el delanter centro mentiroso. Alguns, els castellans diuen mentiroso. Escolta, tu agafes el futbol, que els que som una mica grandets, jo sé, primer delanter centro mentiroso que diuen o fals, Di Stéfano. El segon, Bobby Charlton. El tercer, el Cruyff. Jo estem dret, el Cruyff i el Sutil, però el Cruyff fotia el camp d'allà i entrava els de mig camp, el Marcial, l'Ascens i companyia. Vull dir, tot això està tot inventat, però tot això és efectiu i és bo, depèn dels tios que tinguis, m'entens? Si tu dius, no, jo vull fer un tio, escolta, juga el Romario, ep, és una història, deixem-me allà al punt de penal, fotem-ho l'hipotant amb ell, que ja ho arreglarà ell sol. Uh-huh. Encara que no hi hagi espai, uh-huh, aquest tio farà alguna cosa especial. Vull dir que tot... jo vaig una mica a favor del Koeman. Vull dir que el Koeman està buscant la manera de fer i la manera d'això, i és perquè ho té complicat, vull dir, perquè té el que té, a part de tingut lesions, i no pot fer més.
Uh-huh. Jo recordo una conversa aquí al programa amb el Charlie, quan es podia fitxar Griezmann, o es parlava del retorn de Neymar, i tu et vas mullar i vas dir que portaries a Neymar.
Pues home, i tant.
Ho recordo des del primer, perquè vas dir que el Griezmann jugava al lloc de Messi. Bé, es va fitxar Griezmann i no va venir Messi. De cara a la temporada vinent, què creus que ha de prioritzar el Barça? Perquè ara, clar, ara ja acabarem d'aquí 8 partits, més el partit de Copa, acabarem la temporada i aleshores entrarem a veure amb un calaix que està buit.
Sí, jo, aquí en aquests moments...
Sí, si tu diguessis, m'he de jugar a les garrofes amb, sí, sí, no, amb, sí, amb què? És que,
ara jo et dic una cosa, jo ara veig, no vull desanimar la gent, no? Però ara hi ha que saber, hi ha que sentar-se, però ben assentat, i analitzar el que es pot fer, no? Perquè el Barça... Pues té un Dembélé, que sembla que... Però, bueno, que si el Roma, que si el Roma, això queda lliure. Té el Coutinho, que Coutinho tornarà.
Bueno, Coutinho, de moment lesionat.
No, però vull dir que tornarà i que... No
sé què. I què en fas?
Això,
un Titi,
que també... Això, el Messi,
que no sabem...
Llavors, és un problema que ells per estar allà reunit i dir, bueno, aviam, sabem, Messi, que tu continues fixo? Sí, bueno, a partir d'aquí, doncs va, comencem amb això. No, és que... jo vull fotre el camp, que jo em sabria molt de greu, però vull dir...
Tu què creus, que tens alguna intuïció del que farà Messi o no?
Jo crec que actualment es quedarà. Sincerament, no ho dic ara per quedar...
No,
per la gent, que digui, no, aquest tercer que vol animar a la
parròquia.
A la parròquia, no.
Ja convé.
Jo crec que
es quedarà.
Allò, i si guanyem la Copa, i no sé què, i ha tornat una mica a disfrutar, tornar a ser pitxitxi, vull dir, jo crec que d'això, no? I a més, crec que si vol jugar en sèrio futbol, té que jugar aquí. Tot l'altre ja són bromes. Vull dir, tornar a jugar a Qatar, on anar a jugar... als Estats Units, vull dir, això és... Bueno, per divertir-te, però ja...
Bueno, suposem que Messi renova. Què més necessitem? Perquè aquí hi ha una cosa, una qüestió que alguns oients m'apunten, que és que al Barça li costa molt fer gols. Potser s'ha de fitxar un davanter,
Bueno, per exemple, aviam si m'entens. El Barça, per exemple, anem a buscar el Messi. El Messi ara baixa bastant més, condueix més la pilota, diguéssim, distribueix més el joc. I el Messi, per jugar bé futbol, per jugar d'aquesta manera, necessita gent a davant per poder fer el passe. I per fer el passe per poder arribar. Llavors, allà, a vegades, això d'aquell feia de nou, i falso, i se n'anava, i entraven aquests que dic jo, els extrems, no sé què, era una cosa, però si ara ell marxa i no en tenim cap allà, el que passava una mica amb el Suárez, que el Suárez estava allà i almenys, sobretot a casa, fotia gols, m'entens? Ara, moltes vegades estem pendents que si no fa el gol el Messi, no el farà, m'entens? No? I és una mica això. Llavors, vull dir, és saber en tot moment, per exemple, si ara, diu un exemple, el Messi estigués aquí i a l'altre centre digués el Romario, per dir un exemple, aquesta parella, doncs clar, diu, escolta, jo baixo aquí, arribo, me l'aixa de cara, foto gol jo, o li tiro amb aquell que té un tio o dos i fot gol. Clar, Però això, el que diem, això és molt bonic d'explicar i de dir, i no sé què, però arriba un moment que tu dius, el tens al ladro, escolta, tu quan tu costa veta, vas allà, vas al tuyo, uno contra l'altre, l'elimina, sí, però bueno, tens que tenir el tio que elimina. Tot això que s'explica avui en dia de la superioritat de medio campo, escolta, jo sempre dic el mateix, a futbol hi ha 11 en un cantó i 11 en un altre. Vull dir, fota't i com t'hi fotis, si no n'expulsen a cap, 11 i 11. I la superioritat quan comença? Quan un es regateix el seu, el deixa eliminat, se'n va acabar la porteria, i els altres tenen que dir, o el deixem passar que vagi cap a la porteria i fotre gol, o un té que saltar. El moment que salta, o se'l torna a regatejar, o li passa l'altre i ve el gol. Vull dir, és que futbol no hi ha més coses, no hi ha més invents que aquests, saps què dic, eh? Sí, sí, sí. Mica, és fàcil.
Mm. Però fitxaries un davanter o algun altre? O...
Sí, davanter fa falta perquè que faci gol. Però el que diem, a més, el, a buscar el Griezmann en una altra posició, perquè el Griezmann en aquesta posició... Mm. Per això, el Griezmann ha jugat una mica millor, fixa't tu, quan ha jugat, al punt de vista, cinc tios al darrere, n'han jugat tres al mig del camp, i llavors ha jugat, diguéssim, pràcticament, o Griezmann i ell, saps que ho ets allà posats, i ell marxant una mica en profunditat. Però, diguéssim, el Griezmann, enganxat a l'àrea, que sempre està d'esquenes a la porteria, agafar la pelota, regatejar i fotre gol, no és la, seu, no és la seva... El camp d'Atlètic de Madrid jugava en profunditat, anava a buscar la pilota en profunditat. Aquí li ve moltes al peu i no és el seu joc.
Clar, ara que parlem de noms, evidentment caldria saber la caixa quina és exactament i quants diners hi ha, que no ho sabem això, però en qualsevol cas es parla d'un dels noms que s'ha parlat, és el de Haaland, que sembla, pel que expliques, un nom que aniria, vaja, perfecte, pintat al Barça ara mateix.
Sí, home, el Haaland és un tio d'aquests que amb el físic que té, doncs pot jugar davant, pot jugar darrere, pot... El que passa és que t'hauria de baixar una miqueta, però clar, si tu tens un tio com el Messi que et fot pilotes i d'això, doncs, tens molt avantatge. Però clar, aquest tio també ha fet un mineral.
Sí, és barato, és barato.
Jo crec que el problema
al Barça en aquests moments...
Està per fer una bogeria al Barça, però, Charlie, ara mateix, en quant
sí,
a diners...
Sí, però el Barça té que, abans, jo crec jo, vull dir, ara no conec els números exactes, però jo crec que el Barça, abans de fer una bogeria, té que fer una mica de caixa. M'entens? I llavors, la caixa, com la fem? Aquest és una mica el...
Amb qui, vols dir, a qui venem?
Això mateix.
Ja. Yeah. I a partir d'aquí veurem el que... Però si tu et diguessin, les prioritats seria, què serien per tu?
No, jo a Barcelona necessito un tio que acompanyi amb diguéssim, amb garanties al Messi. Digui, un tio davant que, escolta, que, per exemple, els últims anys, ja quan ja no hi havia el Neymar, que el Neymar també era un tio que jugava per dintre, per fora, per davant, a darrere, això, però només amb el Suárez deies, bueno, foten 50 gols i en fotien 25 cada un, m'entens? Ara ens quedem amb els 25 del Messi, m'entens? Aquesta és la diferència que hi ha.
I a darrere, fitxaries algun defensa?
Home, al darrere, ara, per exemple, jo crec que el Barça ha anat... Els que han sortit...
Araujo, no?
Araujo és ràpid, és un tio contundent, és com dic jo, defensa, saps? Vull dir, no, perquè ara a altres vegades volem defenses davanters, saps? Que m'he dit això, tant, allò que dius trumfos bastos, mira el Madrid, té uns quants al darrere, tu agafes el Ramos, agafes el francès, agafes el Casemiro, agafes el mateix Kroos, i uns, que tots aquests quan arriben i foten el peu i el jugador salta, saps què vull dir? Nosaltres som massa...
Massa naïf.
Sí, massa, home, tots som jugadors tipus De Jong, saps? Nets, macos, vull dir, és diferent. Vull dir, tant, ara darrere hi ha que posar una mica de...
Algú que rasca una miqueta.
El mateix Piqué és un tio que no és juga bé futbol, és un gran jugador, però no és un jugador que foti patades, no ha fotut mai cap de patades, saps què vull dir? En canvi, el Madrid, històricament, els de darrere han sigut molt més contundents.
Deixa'm preguntar-te, ja per acabar, el partit de Copa, com el veus? Creus que aquí sí que el Barça...
Jo crec que el Barça aquí fotrà la resta, vull dir...
Seria salvar la temporada, no?
Sí, sí. Home, el Barça, sempre... El Barça, el Madrid, els grans equips...
Amb un títol, no?
Amb un títol salva la temporada. O sigui, salva la temporada i guanyar la Copa. Fer guanyar la Lliga és una bona temporada, i si vols ja guanyes la Copa d'Europa, també és una gran temporada, Però el, ja no dic el doblete, ja no, com el fet, el Barça ens tenia molt ben acostumats últimament, però vull dir, el Barça, per salvar aquesta temporada, amb tot el que ha passat, amb el coronavirus aquest, sí, aquests sí. partits sense públic, que això també és un desastre, s'escriu, perquè per què aquest any el Barça ha perdut, i el Madrid també, contra el Cádiz i contra el Levant i contra no sé què, perquè han vingut aquí i l'altre dia no van empatar
amb el Valladolid
de miracle, perquè, sí, sí. perquè el públic el miedo escénico que deia el d'allò ja no existeix perquè no hi ha ningú al camp, m'entens?
Hi ha ciment.
Hi ha ciment. Llavors, clar, el jugador aquest que es pot espantar una mica o es pot, doncs, quan veure ningú, dius, hòstia, però això és un petit entrenament, m'entens? És diferent. Per això també, tot és una mica adulterat, el de l'any passat i el d'aquesta.
Doncs un davanter. Un davanter i...
I poca cosa més que
no... Sí, i a veure què fem, a veure quina caixa fem. Tot i que el Charlie és optimista pel que fa que Leo Messi es quedi. Per tant, ens quedarem amb aquest optimisme. Charlie, com sempre, un plaer que ens hagis acompanyat.
Vosaltres, ja sabeu que sí. jo quan tu...
No, no, escolta, jo, en fi, amb tu ja ho saps, com ho vàrem dir al fax, amb tu on faci falta, a la fi del món. Gràcies, Charlie.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
2 minuts i tornem, fins ara mateix. Parlarem dels Pujol i Andorra. Reportatge, en aquest cas 30 minuts, tot i que no van ser 30, van ser 66, concretament 56 a TV3. Fins ara.
Versió RAC 1.